Comença la tertúlia de polítics a Ràdio Alcoi i anem a presentar els nostres analistes. Jordi Martínez, del Partit Socialista, benvingut.
Hola, bon dia.
José Miguel Antolí, de Ciudadanos.
Bon dia.
Nacho Palmer, del Partit Popular.
Bon dia.
Cristian Santiago, de Guanyar Alcoi.
Hola, bon dia.
I David Abad, de Compromís.
Hola, molt bon dia.
Benvinguts. Molt breument, voleu fer alguna qüestió que comentar per a l'inici, l'arranc d'aquesta tertúlia?
Sobre un altre tema o sobre...
Molt ràpidament, si voleu fer alguna... remarcar alguna qüestió. Si no, jo vos pregunto sobre els pressupostos 2016. Són, Jordi, no?
Sí, pressupostos 2016.
El govern municipal ja ha presentat una proposta que ha de ser ratificada, aprovada o, bueno, a veure què passa. En què consisteix aquesta proposta?
Bé, es va traslladar als grups de l'oposició el que és l'esborrany del pressupost municipal i, bueno, durant aquesta setmana, jo crec que avui s'acabarà de tindre tots els informes i totes les memòries perquè puguin disposar els grups de l'oposició i tindré, pues, no sé, tot el que resta de més per poder discutir-ho, per poder plantejar qüestions. Encara que en algun cas en els grups de l'oposició ja s'ha parlat per incloure algun tipus d'esmena o algun tipus de partida que puga, pues no sé, per dir-ho d'una manera, satisfer el que són els desitjos de cada grup polític de l'Ajuntament, i això parlaríem de tindre a finals de novembre el que és el pressupost ja tancat per poder-lo, clar, després ve els tràmits burocràtics per a poder-los tindre a comès de gener i començar un any de pressupostos més normal.
Bueno, són uns comptes que ascendixen a quant?
A 53 milions d'euros. Estem parlant d'una xifra important. Han hagut els ingressos, jo crec que en aquest cas han pujat, sobretot per la millor situació d'interessos que no tenim que anar pagant als bancs per la millora de la situació econòmica del propi ajuntament i dels préstecs, i també per les participacions que tindrem de l'Estat per a aquest programa de 6 milions d'euros per a rehabilitació de vivenda, que jo crec que també en alguns impostos que refereixen a aquestes vivendes, pues, veurem incrementat un poc el pressupost municipal. Ahir destacar dues qüestions principalment que estan cap on estan enfocats estos pressupostos. Seguim mantenint la línia d'enfocar-ho cap a els temes socials, pujant entre un 75 i un 80% el que és la inversió en serveis socials, i sobretot també en polítiques de promoció econòmica, quan incrementem en un percentatge d'un 130% el que són les polítiques en les distintes partides pressupostàries, però que venen referides a el que és promoció econòmica. Jo crec que enguany també, i és, jo diria, el tercer punt un poc a destacar, és que tindrem la possibilitat de fer més inversió, perquè a pesar de que pressupostàriament tenim menys inversió que l'any passat, si recordem, l'any passat es parlava de 4 milions i mig d'inversió i enguany en tenim 4, també és cert que els 4 milions i mig d'inversió de l'any passat anaven a pagar distintes sentències i distints deutes que tenia l'Ajuntament i que van deixar al final en un milió i mig d'inversió. Esperem que enguany els 4 milions d'euros siguin totalment per inversió, que jo crec que la ciutat ho notarà, perquè es podran fer una sèrie d'actuacions i una sèrie d'activitats que l'any passat, pues, per aquesta qüestió de sentències tampoc es van reflectir en el carrer, no? I jo crec que començarem a normalitzar un poc la situació de lo que és els treballs en la pròpia ciutat, no? En aquests 4 milions d'euros ens poden ajudar molt, jo crec que a tota la ciutat, a fer realitat alguns projectes que n'hi ha pendents.
Bueno, pues és la proposta del govern, anem a veure què pensa la oposició.
Home,
qui vol començar?
Jo mateix, si no. Des de Guanyar Alcoi ho teníem prou clar, érem conscients de que teníem l'oportunitat de poder aportar el màxim possible al respecte, i de fet vam presentar més de 40 propostes, que ens vam reunir amb Toni, l'alcalde, i d'alguna manera el que ens van dir és que s'acceptaven al voltant d'un 25% d'aquestes propostes que nosaltres realitzàvem, i que teníem molt clar que havien d'estar vinculades a la promoció econòmica, en la mesura de lo possible, per a generar nous llocs de treball, a través de millorar els serveis a les persones i tindre cura del medi ambient. De la mateixa manera que també demanàvem una partida d'execució per als pressupostos participatius del 2015 i no deixar-los de banda, I igualment en la resta d'àrees pues, també fèiem una sèrie d'aportacions que en alguns casos se'ns ha acceptat i en d'altres no. Respecte al nostre posicionament de vot favorable, abstenció o votar en contra, encara no hem pogut entrar en profunditat en la proposta, en l'esborrany que ens presenta per part del govern. Sí que és cert que ja hem pogut fer una petita lectura per damunt i n'hi ha certes coses que tenim dubtes i que sí que tenim intenció de tornar a parlar amb el govern per veure per si ens poden solucionar aquests dubtes i possibles esmenes que nosaltres vulguem també incloure per tal de posicionar el nostre vot, que finalment, no sé si com tots sabeu, nosaltres funcionem d'una manera també molt assembleària, volem portar aquestes propostes, aquesta proposta de pressupostos municipals a la nostra assemblea per acabar de decidir el nostre vot.
Bé, pues estarem a l'espera. Nacho.
Bueno, nosotros desde el Partido Popular las propuestas que se han hecho y que se han aprobado en pleno anteriormente, pues temas como el plan estratégico, la auditoría de alcantarillado, el tema de mantenimiento de zonas industriales o temas relacionados con la unidad esta de policía, pues aparecer el poquito que hemos tenido de tiempo para poder ver el presupuesto, porque hay que recordar que hoy estamos a miércoles, ayer tuvimos las memorias y todavía no tenemos los informes, por lo tanto todavía falta saber ahí algunas cosas, por ejemplo el análisis de los ingresos previstos y demás, pero hemos podido ver pues que no se, aunque hayan sido aprobadas por pleno, pues no se han tenido en cuenta, ¿no?, en los presupuestos. Concretamente, por ejemplo, algunos temas, por ejemplo el tema de la auditoría del alcantarillado, donde la memoria de obras y servicios dice que se tendrá una partida aparte, pues tenemos que la partida que había de mantenimiento, que es gasto corriente, pasa de 60.000 a 70.000, de un aumento de 10.000 euros, pero la partida de inversiones en tema de colectores y demás pasa de 100.000 a 50.000, o sea, se va a la mitad, y después una partida que aparece de mantenimiento ordinario de alcantarillado se queda con un euro. Según hemos podido ver, falta ver todo esto, que nos expliquen qué es lo que ha pasado aquí. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de la situación en la que está, ¿no?, pues estos acuerdos plenarios de propuestas del Partido Popular para el presupuesto, en los cuales pues se ha quedado en esa situación. Por otro lado, también decir que ahora que ya tenemos los datos, que sabemos en qué situación está el ayuntamiento y tenemos la previsión de ingresos, pues desde el Partido Popular también hemos, a través de la ejecutiva del partido también, que hay mucha gente y gente preparada, ¿no?, del tema, también vamos a realizar, ya tenemos algunas propuestas encima de la mesa, pero todavía vamos a realizar muchas más que presentaremos pues durante la semana que viene, porque claro, lo que nos interesaría sería tener la comisión informativa de gobernación, que seguramente será el lunes 16, si no falla nada, en principio tendría que ser el lunes, para que, bueno, pues esta es la típica comisión donde pasan todos los concejales y nos explican a la oposición los temas de las diferentes concejalías, y además tenemos la oportunidad de preguntar, ¿no?, porque a veces en los números, desde luego, nos quedamos cortos de información, en la memoria a veces también, porque no se puede llegar a explicar a lo mejor por escrito todo lo que se quiere hacer. Pero cara a cara con el concejal pues ya te puedo explicar cuáles son sus líneas, espero que estratégicas, de cada una de las áreas. Tengo más cositas de algunas cosas que hemos visto. Yo no sé si esperar al segundo turno, si quieres, o
no sé si habrá segundo turno.
Yo, por ejemplo, así hablando en general, nos llama la atención, por ejemplo, hoy por ejemplo teníamos la noticia del tema del CADA, que ya está previsto abrir, pues claro.
Bueno, está previsto
sentarse y hablar y demás. Pues por ejemplo echamos de menos el por lo menos tener una previsión para poder colaborar con si es que se abre para el 2016 o si hay posibilidades de que se pueda ya tener previsión, porque al final estamos hablando de un presupuesto para el 2016. Después, por ejemplo, nos llama mucho la atención de que cuando en este momento deberíamos tener encima de la mesa ya el informe o la decisión del gobierno para poder decir qué es lo que pasa con el matadero, el centro deportivo, el centro deportivo, pues nos llama la atención de que esto esté totalmente incluido dentro de lo que es la Concejalía de Deportes. Los ingresos no están separados del resto de instalaciones deportivas y además también pues no se tenga una gestión, de alguna forma, dentro de lo que es el presupuesto, una gestión autónoma en lo que sería este servicio. Yo creo que esto sería muy interesante cara al 2016 para saber después qué es lo que pasa. Al final, ya sea que se vuelva a sacar a concurso o que se haga una empresa pública o un organismo autónomo de la forma que sea, pues sí que sería interesante que esto ya estuviera separado para no mezclar unas cosas con otras, porque no tiene nada que ver lo que es la utilización de la pista de atletismo o del carnet de instalaciones deportivas con lo que son las instalaciones propias del centro del Eduardo de la Torre, y sobre todo ese aumento en el tema de ingresos que supone el haber absorbido esta instalación, pero que también, por supuesto, se desprenden de ello una serie de gastos.
Uh-huh. Intuyo, por tanto, que el voto del Partido Popular todavía está por definir.
Totalmente está por definir, porque, como digo, no hemos tenido tiempo. Hemos podido ver los números, pero es que los números a veces hasta te pueden conducir a error. Tenemos desde allí las memorias, estamos analizándolas y después lo que nos falta son los informes. Son muy importantes, por ejemplo, para analizar el tema de los ingresos. Aquí se ha hablado de algunas las previsiones de ingreso, pero hace falta ver eso, qué consistencia tiene, porque podemos se pueden decir muchas cosas sobre los ingresos, pero habrá que ver el porqué. Se han dado algunas explicaciones, pero necesitamos más. Y después, por supuesto, como digo, esta entrevista cara a cara con cada uno de los concejales para que nos expliquen cuáles son sus ideas, ¿no?, de cada una de las áreas, es imprescindible para que las propuestas, al final, lo que no podemos hacer es, ahora que ya tenemos los datos, ir al gobierno y decir propuestas porque sí. Hay que decir propuestas, pero habrá que ver también de dónde se sacan los fondos para que se puedan llevar a cabo. Eso es lo más lógico para que sean propuestas reales, ¿no?
José Miguel.
Bon dia. En Ciudadanos, el divendres van recibir un disquet en una primera información inicial. Entonces, esa información le faltaban las memorias, como bien se ha comentado así. Entonces, las memorias normalmente complementan toda la información que no es de todo comprensiva a partir de los números. Nosotros realmente han hecho una primera visualización y estamos trabajando en ello. Tenemos muchas dudas en algunos aspectos y volem dirigirse a la consejera de Hacienda para que nos aclarezca algunos de estos temas. Respecte a lo que dia Nacho dels ingressos, sí que és de veres que en el tema de l'Eduardo La Torre hi ha un increment importantíssim d'ingressos, però també en el grup 2 de gastos corrents també hi ha una sèrie de partides que importen 382.000, vora 400.000 euros. Entonces, clar, el increment d'ingressos, pensa que antes això ho duia una empresa privada i l'Ajuntament sol es aconseguia una part d'una quota. Entonces, així el que tenia que compensar és una cosa i l'altra. També ens agradaria que els pressupostos es poguessin consensuar i que tots els grups poguessin aportar el màxim possible perquè fos un pressupost unitari i en el que tots estiguessin més o menys en un grau de satisfacció prou elevat.
Uh-huh. El sentit del vot encara, imagina't.
No, encara no, perquè encara no hem revisat en profunditat tot.
David?
Jo sí, perquè tinc la sensació, ara que he estat deixant per parlar l'últim, tinc la sensació que la gent no estarà entenent un poc massa el procés en el que estem, crec jo. Anem a veure, els grups polítics van presentar fa un mes propostes al govern per a que s'inclogueren en els pressupostos o no. La setmana passada l'alcalde es va reunir amb tots els grups i ens va dir quines coses li pareixien bé i quines no. El divendres, si no recordo mal, ens van donar un CD en números només. Ahir ens van donar les memòries i ens falten els informes. Que jo entenc que els mitjans de comunicació voleu que diguem ja i que anem a votar i que tal. Nosaltres encara...
Nosaltres per la població, per
si sí, claro, però anem a veure. Nosaltres encara no hem mirat ni els números. Perquè jo no m'atrevisc a mirar uns números si no tinc una memòria davant. Perquè puc fer-me idees equivocades sobre aquests números. Les memòries les vam tindre ahir de vespre, vam estar tota la vespre en l'Ajuntament, intentant distribuir-se, repartir, tal. Per cert, la memòria d'alcaldia no està, o no l'hem trobat.
No està,
jo crec que no està. I la memòria d'alcaldia és la principal, que ho engloba tot, i això encara no ho tenim. Els informes són importants, no tant per la valoració dels tècnics, com per les bases d'execució. Per exemple, en les bases d'execució es regula com es fan les contractacions, salaris dels polítics i moltes coses més. Nosaltres ahir tenim una proposta molt, que l'alcalde ens va dir que l'acceptava, que per nosaltres era molt important, i és que hi hagi transparència també en les subvencions que es donen a les entitats. L'alcalde ens va dir que les acceptava, però jo, hasta que no ho veig en les bases d'execució, no sóc capaç de saber si està posat com nosaltres demanàvem o no. Per això dic que és impossible pronunciar-se sobre el vot que anem a tindre en el pressupost, perquè ni tan sols l'hem estudiat en detall, perquè no ha hagut temps. Jo espero també que avui siga veritat i tinguem els informes. Què diem compromís? Pues nosaltres vam fer una vintena de propostes. D'aquesta vintena, més o menys la meitat s'han acceptat explícitament, i altres s'ha dit que sí que es farà, però no tindran partida. Jo crec que ara ens toca analitzar a veure quines es faran i com i de quina manera. D'entrada, pues, bueno, l'actitud que va tindre l'alcalde i la regidora d'Hisenda van ser positives, en ganes de que el pressupost com a mínim no isquera en bons negatius. Això ho entenem com a positiu, perquè bueno, a tres anys cap de les esmenes, i no vull anar més a lluny que l'any passat, cap de les esmenes que proposaven s'acceptaven. Algunes d'elles són repetides, que això també ens fa que pensar. Són esmenes repetides o propostes repetides perquè es van acceptar en el 2014, però no es van fer. Vull dir, jo crec que això també és important, que al final parlem del pressupost com si fora la panacea d'execució dels projectes, però vull recordar en el 2014 crec que va ser els 40.000 euros de promoció econòmica que se'n van gastar 1.000. Clar, podem vendre que anem a fer molta promoció econòmica en l'Ajuntament, però l'important és en què es gasten i com es gasten i si es gasten. No només pressupostar-los, perquè al final pressupostar-los és un número. A partir d'ahir, pues bueno, estudiarem i mirarem.
Encara queda temps per a aquest plenari en el que tenen que eixir a debatir els pressupostos, però bueno, què passaria si no es queden endavant? Estem ja en un pressupost prorrogat. Podrien tornar a prorrogar-se?
S'aprovarien per Junta de Govern. La llei permet que si un any està prorrogat, el següent, si no es tornen a aprovar, s'aproven per Junta de Govern. Això vol dir que els demés diguen el que vulguen i que s'aprovaran de totes maneres. O sigui, que passi el que passi, s'aprovaran. A nosaltres l'alcalde ens va dir que explícitament ens va dir que ell faria tot el possible perquè no haguera de passar això. Però bueno, no sé, en les seues mans està també, estan les mans de tots.
De totes formes, jo per puntualitzar un poc, jo crec que la intenció que té este govern és que estos pressupostos tinguin el màxim recolzament. De fet, estàvem parlant de xifres. Jo també vull puntualitzar, però que deia David, així ja fa un mes que es va plantejar als grups que feren aportacions, moltes han inclòs, perquè jo crec que tots es queden un poc curts, no? Perquè Cristian parlava, hem presentat tant, jo tinc comptabilitat perquè la regidora m'ho ha traslladat així, tenen comptabilitats 39 propostes, de les quals s'han acceptat 21, no és un 25%, és més del 50% de les propostes que heu fet. En el cas de Compromís l'han proposat 20 i se n'han acceptat 15. Estem parlant d'un percentatge altíssim, entre el 75 i el 80%, i en el cas de Ciutadans les propostes han sigut 13 i n'han acceptat 9. Vull dir, jo crec que falta ara molt detall, que és cert que falta molt detall, però la intenció d'este govern no és aprovar-ho per Junta de Govern, sinó no haguem fet ni aquest esforç en dirigir-se als grups, haguem continuat com si fos esforç, però clar, sabem que això no és el camí, sobretot quan tenim el govern que tenim i que tenim que recordar-se per a donar la sensació de que majoritàriament els grups de l'oposició poden participar. I jo crec que això està bé perquè, conforme diu David, si no s'aproven així, jo crec que el govern mos motiva, però jo crec que també els grups de l'oposició es motivarà, perquè clar, jo crec que saben que el pressupost està aprovat, però que ells poden fer aquestes aportacions per a millorar-lo. Jo crec que si ja no té ningú sentit polític el vot, té un sentit d'aportar al que és el propi pressupost.
Bueno, simplement nosaltres quan fem aquesta aportació del 25% és perquè entenem que hi ha algunes de les nostres propostes que sí que tenen una partida, que sí que estan quantificades, i d'altres una miqueta a la línia del que deia David no ho estan, no? Per tant, això és el que a nosaltres ens genera dubtes. Les que nosaltres comptabilitzem estan al voltant del 25%. De totes formes, insistim, nosaltres ara hem de treballar el pressupost en profunditat, hem de veure les memòries, hem de veure els informes, i finalment amb tot aquest treball fet ho portarem a l'assemblea per acabar de decidir el nostre vot, però ja et dic d'entrada i probablement per defecte, perquè vinc també del món de l'esport, ja n'hi ha coses, certes coses que en el tema dels convenis Alcoyà o Alcòdia no m'acaben d'agradar, perquè volen canviar una fórmula de patrocini que d'alguna manera això t'allunya d'aquest control, d'aquesta fiscalització i que aquests diners realment vagin on a tu t'agradaria que anessin, i per tant nosaltres ahir al respecte tenim certs dubtes, que jo ja ho he parlat amb el regidor d'esports en este cas, i per tant crec que hem de tindre molta cura, hem d'analitzar en profunditat, hem de fer hem de detallar perfectament tot el que se'ns presenta per part del govern, i tots aquests dubtes pues intentar canviar-ho, modificar-ho a la mesura de lo possible per acabar de decidir per a fer un debat a la nostra assemblea i acabar de decidir el nostre vot i el nostre posicionament.
Nacho.
No, jo a lo millor parar un poc de lo que estava dient David, que és veritat que n'hi ha moltes propostes que es van aprovar en pressupostos anteriors i que encara no hem sabut res d'elles. Jo, per exemple, ara estic fent memòria, si no falle, en el 2013 el Partit Popular va fer dues propostes que es van ser acceptades i de fet van aprovar a favor el pressupost, que van ser el carrer Calderón, que bueno, que ja està iniciant-se, estem en el 2015, i després també va ser l'altre, que va ser el tema de la rehabilitació dels xalets de la Font Roja. Això es va aprovar en el 2013 i inclús es va dotar una partida, si no recordo mal, de 250.000 euros, estic parlant de memòria, per a fer-se. Però bueno, és el que estem dient, o sea que sí, que ens poden aprovar coses, ens poden aprovar les propostes, poden aparèixer inclús en el pressupost, però després poden no complir-se. No tenim que oblidar que sobretot el que són obres forma part del que es diu inversió i sempre va lligat a dues coses: o a enajenació, o sigui, que es venga a patrimoni municipal, o per l'altre costat al préstec, no? Per tant, si no es produeix ninguna de les dues, pues aquestes partides mai arriben a ser reals i per tant no s'arriben a executar, no? Per tant, encara que s'aprove una cosa per el pleno, pues tenim les males experiències de que no es duen a terme els projectes.
Bueno, si no teniu més coses que puntualitzar sobre... José Miguel.
Bueno, volia puntualitzar un poc que és cert que a voltes es pressuposten coses que després no es duen a terme, però bueno, també per això està tota l'oposició, per fer un seguiment de tot el que es duu a terme i incidir en aquests temes que no es realitzen.
Molt bé. Bueno, què vos sembla les crítiques que ha fet Comissions Obreres sobre el que està tardant la designació de certs càrrecs en la sanitat d'ací de la comarca?
Si voleu ho dic jo, perquè veig que
no ho dic jo.
I com sembla que Compromís som uns dels que ells critiquen ahir, jo vaig intentar ser el més sincer possible en este tema. No m'agrada que diga que estan bloquejant-se el nomenament de càrrecs, i després no m'agrada que se centre específicament en Alcoi. Vull dir, hi ha que ampliar un poquet les mires i es veurà que a nivell de tot el País Valencià, de fet avui, ara estava mirant en el telèfon, s'han publicat altra volta noves convocatòries de lliure designació dels càrrecs sanitaris, perquè es van començar a fer els primers nomenaments un poc mal. Es van fer malament perquè es van nomenar directament i resulta que n'hi havia una normativa de la conselleria que implicava que aquests nomenaments s'havia de fer un concurs que és de lliure designació, vull dir que després la conselleria decidirà lliurement qui serà, però s'haurà presentat un agent en els seus currículums. Eixa és la part que Compromís, que jo sàpia, vull dir, perquè m'agradaria, allí parla del PSOE i de Compromís, del PSOE nomena l'alcalde, jo no sé què haurà fet l'alcalde, ara Jordi mos dirà, però des de luego de Compromís l'única cosa que van fer, i no a nivell local, sinó a nivell de tot el País Valencià, va ser dir, ojo, que esteu saltant-se la normativa de nomenaments sanitaris, per tant seguim la normativa. Això va fer que revocaren els càrrecs que s'havien nomenat, que si no recordo mal de l'Hospital de la Fe i algun més, i es tornaren a convocar, i avui mateix el DOC publica noves convocatòries d'aixòs càrrecs. No m'agrada aquest escrit perquè afirma certes coses però no aporta proves. Vull dir, a mi m'agrada saber qui de Compromís ha estat bloquejant aquests nomenaments. Vull dir, m'agradaria saber-ho. I també de quina manera. Si demanar-li a la conselleria, perquè va ser el grup parlamentari de les Corts qui li ho va demanar, demanar-li a la conselleria, ojo, feu els nomenaments com toca, que és que es faça la lliure designació i es faça la convocatòria i tal. Això és bloquejar, pues, entonces em preocupa que un sindicat estigui dient aquestes coses.
Uh-huh. Pot parlar Jordi Martínez Cero de l'alcalde? En este caso.
Sí, perquè en este cas, pues jo crec que venim, jo crec que hi ha dues qüestions. Una, el procés de nomenament com es fa, que pot estar més bé o més mal. Jo crec que després de 20 anys de govern del Partit Popular, és difícil prendre possessió d'una administració i refer equips en totes les àrees de salut, perquè això no és arribar i mira, no menes o no, tens que buscar professionals, tens que fer aquest procés que estava dient David, recollint currículum, i sobretot és que muntar equips de treball. Així l'avantatge que ha tingut el Partit Popular és que ha estat 20 anys governant, i quan una persona decidia per ell mateix anar-se'n de l'equip, bueno, pues ja treballaven per a poder, però n'hi havia un 90% de l'equip conformat, no? I era incloure una persona dins d'aquest equip. Muntar un equip de treball des de zero jo crec que és complicat. És molt complicat perquè n'hi ha, tens que sondejar moltes sensibilitats que n'hi ha en l'hospital, tens que intentar formar equips que entre ells treballen just, que mai han treballat, i això fàcil no és. Que l'alcalde li s'aixaca per part de Comissions Obreres, no, tampoc sabem a saber què li se pot aixecar a l'alcalde, perquè com així qualsevol ciutadà entendrà, els nomenaments es fa a la conselleria, es fan des d'una direcció general.
Imagina que fa alguna proposta.
Però a l'alcalde se consulta què li pareix, i al final l'alcalde no diu, mira, s'ha de fer esta llista i això està bloquejant. No, sí, ni ho bloqueja Compromís allí, ni ho bloqueja l'alcalde. El que passa que això és un procés que du els seus tràmits i les seues negociacions. Vull dir, això no és arribar i nomenar este i l'altre, perquè entre altres coses les majories que s'han conformat en el Parlament Valencià no són unes altres. No són, a lo millor, unes que podíem esperar en maig, i han tingut que fer-se treball sobre això. El comença és difícil, però així en este cas l'alcalde, pues, li s'han comentat noms, l'alcalde ha suggerit noms que ell considerava que eren propers a portar polítiques de progrés a l'hospital, i després els responsables últims d'això, que són la Direcció General de Sanitat, és el que conforma un equip d'acord amb tots els professionals que són els que de deberes tenen que treballar en aquest tema. Així l'alcalde té que dir poc, té que suggerir-nos perquè considerem que l'alcalde també té que dir alguna cosa en aquest procés, però al fi i al cap l'equip va constituir-lo el que és la conselleria.
Cristian?
No, a veure, nosaltres des de Guanyar el COI podem entendre que hi ha hagut certa improvisació. Entenem que n'hi ha moltes dificultats, però el que comentàvem en aquesta taula, que són molts anys ja de Partit Popular, i per tant generar els nous equips, pues és un procés que té les seves dificultats. Per tant, sí que és cert que n'hi ha hagut certa improvisació, no s'ha tingut probablement la previsió necessària, però les dificultats de l'elecció existeixen. Però nosaltres sí que ens anaria anar una miqueta més enllà, ja ho vaig comentar en una tertúlia anterior i David s'ha avançat al dir-ho. Nosaltres apostem per aquestes convocatòries obertes, per aquests processos participatius oberts a la ciutadania, en el qual es planteja una sèrie de baremacions, una sèrie de criteris objectius i subjectius a l'hora de que la ciutadania, o sigui, els diferents professionals puguin accedir a aquesta convocatòria i que tothom tingui accés i sàpiga com es pot accedir a aquestes places. Per tant, nosaltres apostem que aquests càrrecs de confiança tinguin aquesta sèrie de criteris, com deia abans, objectius i subjectius a l'hora de poder fer la diferent elecció.
Jo, bueno, lo que vulguis, si vols.
No, tranquil.
No, simplemente por continuar un poco también, aquí el ejemplo que se ha puesto es ideal para explicar un poco el proceso que se está siguiendo, el tema de la fe. Es un proceso en el cual parece ser, según las informaciones que han salido en los medios de comunicación, que se designó una persona de forma directa, que después se echaron atrás porque se incumplía la normativa y tal. Ahora se sacó un concurso, pero donde además habían unos criterios que nunca antes se habían tenido en cuenta, según decían las informaciones, y al final se han presentado solo dos personas, esta persona que habían designado en un primer momento y otra. Al final se ha quedado esta persona y la otra ya lo tiene denunciado, ¿no? O sea, yo no sé si esto es improvisación o no, pero lo que sí que está claro es que se ha intentado hacer las cosas, parece ser que mal, o por lo menos dentro de lo que son todas estas críticas que lo que era antes oposición, que ahora es gobierno, han estado lanzando durante años y años, pues al final parece ser que cuando entran a gobernar será por improvisación o yo no busco la mala fe, pero sí que es verdad que meten la pata, ¿no? Y que hacen las cosas que no toca, y esto al final lo que hace es que se retrase. Al final, bueno, pues si un colectivo como un sindicato, en este caso Comisiones Obreras, lo denuncia y pone una serie de argumentos, pues bueno, habrá que analizarlo y ver exactamente qué es lo que ha pasado. Desde luego, la situación o el ambiente, se podría decir, no es lo mejor que podría ser, y bueno, pues a ver cómo termina el tema. De momento, ya digo, si ponemos el ejemplo de la fe, pues está denunciado.
Vale. José Miguel.
Bé, des de Ciutadans ens ha sorprès molt esta denúncia que fa Comissions Obreres. Nosaltres pensem que totes les designacions dels càrrecs sanitaris són competència de la Conselleria de Sanitat, i entonces, per tant, són ells els que tenen que organitzar el programa d'elecció de tots els càrrecs públics. El tema de l'alcalde d'Alcoi, pense que, per exemple, en la nostra zona tenim un hospital comarcal, igual que podia opinar l'alcalde de Bé, podien opinar alcaldes de la comarca, perquè simplement ells no tenen poder de decisió ni competència en aquest aspecte.
Jordi, molt ràpidament.
Rapidíssim. Jo crec que en esta qüestió, a part de que estos nomenaments puguen fer-se més bé o més mal, així jo crec que n'hi ha un tema de fons més important, que és que almenys hi ha un compromís per part de l'administració i del govern valencià d'eliminar el copago, de donar sanitat per a tots i de, bueno, pues d'acabar en els retalls que durant 20 anys ha fet el Partit Popular en la sanitat pública. Jo crec que després d'això, com es fa, jo crec que el ciutadà el que té que mirar en perspectiva és que d'així un temps totes aquestes promeses s'hagin fet efectives.
Ja n'hi ha uns quants compromisos que n'hi havia electorals, en aquest cas, per exemple, el Partit Socialista, que no estan podent ser dur a terme. Però bueno, ja tindrem més.
I per fer-ho extensiu, les assignacions de forma directa entenc jo que s'han d'acabar. Era una pràctica habitual del PP anterior, però no només en salut, sinó també en espais públics i en la resta d'àrees que formen part de l'administració pública.
Molt bé. Bueno, és que no tenim temps per a més. Nacho Palmer, Cristian Santiago, David Abad, Jordi Martínez i José Miguel Antolí, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.